Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. Unes 260 persones han mort avui a Algèria en estavellar-se l'avió militar en què anaven, segons la televisió del país. L'accident ha passat a prop d'una base aèria 30 quilòmetres al sud d'Alger, la capital. La parella havia sortit de la base i ha caigut pocs minuts després d'enlairar-se. L'avió es dirigia cap a Tindouf, al sud-oest d'Algèria, a tocar del Sàhara Occidental, on hi ha els camps de refugiats saharauis. De fet, 26 de les víctimes del sinistre serien membres del Front Polisario, segons fonts de la direcció del moviment. D'altra banda, l'entrega de les creus de Sant Jordi d'aquest any s'ha ajornat en aplicació de l'article 155. L'acte previst per aquestes properes dates està supeditat a la formació del nou govern perquè és el president de la Generalitat en un acte institucional qui en fa els honors. De moment, el govern espanyol no ha pres cap decisió en aquest sentit i no hi ha cap indici que ho faci aviat. Tot i això, fonts de la Generalitat asseguren que els guardons es lliuraran i que fins i tot ja s'han encarregat les creus. La situació política fa que es prevegi escurçar els terminis de revisió de candidats, l'aprovació de la llista de guardonats i la cerimònia d'entrega. També us expliquem que la Comissió de Medi Ambient del Congrés dels Diputats ha aprovat que es prohibeixin els plats, gots i coberts de plàstic d'un sol ús a partir de l'1 de gener del 2020. Aquesta aprovació implica que es facin les modificacions legislatives necessàries perquè la importació, comercialització i exportació d'aquests estris siguin il·legals a partir d'aquella data. Avui s'ha presentat a Barcelona la campanya per apuntar els fills a classe de religió en el marc de la preinscripció escolar que comença aquest divendres i dura fins al 24. Ha estat en un acte a la Tarraconense, presidit per l'arcabisbe de Tarragona, Jaume Pujol, i amb la presència de la professora de religió Montse Claveres i del delegat d'ensenyament de Girona i director del Secretariat Interdiocesà per a l'ensenyament de la religió catòlica, Pere Micaló.
Ràdio Estel.
Cada dijous a les 5 de la tarda us esperem al Viure des de l'Essència. Perquè som els que realment volem ser? O com els altres desitgen veure'ns? Compartirem una estona amb professionals de diferents àmbits. Però davant de tot, no ens oblidem. Veurem la persona. Compartirem nosaltres el seu sentit de vida i eines per al nostre benestar. Dijous a les 5 de la tarda.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això, cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you
climbing up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
El dijous 12 d'abril a les 7 de la tarda, a la Facultat de Comunicació Blanquerna, tindrà lloc la taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI, un acte enmarcat dins de les celebracions pel número 2000 del setmanari Catalunya Cristiana. Comptarem amb el director de l'Observatori Romano, Giovanni Maria Bian, el secretari general de l'Episcopat Espanyol, José María Gil Tamayo, i el director de Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Un acte d'accés lliure i amb possibilitat de reservar seient. Dijous 12 a les 7 de la tarda, taula rodona sobre comunicació religiosa a l'Església del segle XXI. Més informació a radioestel.cat i a catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Un programa patrocinat per Team 2000.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per tots i totes. Avui és dimecres, i els dimecres a les 5 ens reunim amb aquesta emissora un grup d'amics i amants de la salut, persones compromeses amb el món sanitari i amb el nostre equilibri físic i psíquic. L'Hora Mèdica és un programa fet en directe, pensat i dedicat únicament al benestar de les persones que ens escolten, com avui, que tindrem a debat si la sexualitat té data de caducitat. Seran 60 minuts de divulgació ciutadana fets en directe amb l'objectiu de buscar i trobar el millor professional de diferents especialitats. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, com cada dia, Mario Ramírez. I a la conducció i direcció, la Teresa Joseph, que avui per motius d'agenda no està amb nosaltres, i qui us parla, Marrius. Podem esperonar una imaginació sensorial activa? La resposta és afirmativa, si decidim dedicar temps i una mica d'energia. D'entrada, hem de decidir a la nostra parella un temps lliure d'obligacions, per tal de tornar a gaudir plegats de tots aquells aspectes plaents. També és important augmentar les mostres físiques d'afecte, regalant-nos carícies. De fet, lliurar-nos el tacte sense vincular-lo a una finalitat sexual. Si estimulem el sentit de l'oïda, donant protagonisme a les paraules dolces, a les frases tendres, fem una de les carícies més profundes que pot rebre el cervell humà. Com poden veure, el programa d'avui girarà al voltant de la sexualitat. Coneixerem si té data de caducitat. Amb què i com van canviant les parts dels anys amb el sexe. Per fer-ho, avui està amb nosaltres el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd, una persona amb una gran experiència en aquesta especialitat, reconegut a tot el territori nacional i també internacional amb un recent reconeixement d'Europa. Publicacions, etc etc. Eduard, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, Marc.
Gràcies per estar amb nosaltres, perquè ens consta que tens una agenda molt apretada.
Jo sempre encantat de venir a veure't.
Moltes gràcies. Bé, doncs, comencem... Primer, Europa tenies tan premiat, no?
Sí, ja fa temps que a poc ens anem obrint cap a fora, no? Vull dir, nosaltres tenim un mercat molt clar, que és el mercat hispanoamericà, per una qüestió de llengua, no? Això ja des de l'època d'en Puigverd. En Puigverd, el professor Puigverd, quan va fer la fundació, va tenir relació en aquell moment amb tota la gent important que estaven, per exemple, en Perón, que va venir d'Argentina, va venir en Pinochet, va venir en Trujillo, de República Dominicana. Mm-hmm. Vull dir, van venir totes les personalitats i això va obrir un camí cap allà. Però cap a Europa havia una certa dificultat, sobretot per la llengua, no? Perquè aquí s'havia estudiat, jo havia estudiat de petit, havia estudiat en francès, i al final, doncs, Europa clarament s'ha definit per l'anglès. I això ha sigut que ha provocat que molta gent d'aquí, amb grans coneixements, els hi ha costat. Jo vaig estar fent una part dels meus estudis a Nord-Amèrica, vaig estar a Harvard, vaig estar a l'Universitat de Rockefeller, a Nova York, i això em va provocar aprendre bé l'anglès i poder-me obrir cap allà, i molts metges han obert aquest camí, i ara tenim un reconeixement clar, perquè la veritat és que aquí ho fem les coses molt i molt bé.
Pues moltes felicitats i us ho mereixeu.
Gràcies.
Bueno, ara la pregunta és evident, és necessària, no? La sexualitat té data de caducitat?
Pues mira, rotundament no.
No.
La sexualitat, jo crec que no s'hauria de confondre, perquè passa, amb els temes que tenen que veure com es fa actualment, com és l'erecció, com és la reproducció. La reproducció, per exemple, és un aspecte que va vinculat amb una edat fèrtil. I, per tant, aquesta sí que té una data de caducitat. L'home i la dona tenen un temps. Si parlem dels homes, comença quan comença la pubertat, amb la fabricació dels espermatozoids, i es conserva tota la vida, però la capacitat fèrtil potent de l'home, s'ha comprovat que a partir dels 55 anys comença a decréixer. I amb la dona és molt més obvi. Comença amb la menstruació, al voltant dels 12, 13, 14 anys, a vegades triga una mica més, i acaba amb la menopausa. I sabem que això és al voltant dels 45, 50, hi ha variacions. Però quan parlem de sexualitat, parlem de temes més amplis. I no parlem només de la funció erèctil basada en la penetració, que és una visió potser molt masclista, i sobretot també que ha vingut molt modulada per una cosa que acabem de celebrar als 20 anys, que és l'aparició del Viagra. Mm-hmm. Quan va sortir el Viagra, la primera píndola que tenia efectivitat per reconduir, per provocar una capacitat d'erecció en l'home, doncs va començar a descobrir-se que aquells homes que estaven abandonant les seves relacions sexuals amb el sentit vinculats al coit, a la penetració, podien gaudir d'un extra time, no?, d'un temps extra que els hi permetia arribar més endavant. I van venir molts homes a preocupar-se per l'erecció. I llavors sempre els diem, escolti'm una cosa, el Viagra li pot donar una erecció, però la sexualitat és algo molt més. Clar. Tu has fet una introducció molt bonica on parlaves d'això, precisament, no?, de les carícies, dels petons, de les paraules amb el ser humà, amb tota la seva visió holística, amb la seva visió global. Seria molt pobre basar la sexualitat només en un fet com és el fet de la penetració. Clar. I el fet coital.
Així podríem dir que la sexualitat no té edat.
No té edat. No. Fixa't que els nens petits, i això ja ho va descriure el Freud fa temps, no?, fa molts anys, fa segles, parlava de que hi havia un sexe oral, quan els nens, una etapa oral de sexualitat, quan els nens estan xupant del seu xumet, quan estan xupant de la mama, quan es posen el dit a la boca, a vegades tenen molt plaer, tenen ereccions. Molts que heu observat bebès tenen ereccions.
Sí.
Hi ha un plaer, busquen el plaer. Això és una forma rudimentària de sexualitat. Inclusiu es parlava a la fase anal, on el nen, en el defecat, trobava un plaer, i tots trobem un plaer defecatori. Vull dir, la búsqueda d'aquest plaer, que al final cap és el que busca la sexualitat, orientada en l'home, com hem dit, a un aspecte més noble, com és l'amor, evidentment, encara que podíem discutir si només hi ha sexualitat vinculada a l'amor, a la parella, hi ha una sexualitat fins i tot solitària, l'onanisme, el coneixem des de l'època més antiga. Però el que sí que estaríem tots d'acord és que en etapes molt primerenques ja comença a haver-hi manifestacions sexuals i que els homes no hem de pensar que perquè un home s'ha fet gran, perquè té més de 80 anys, 85, no pensa i no té interès en una sexualitat lògicament modulada per la seva edat.
Clar.
Aquí seria on hauríem d'insistir, què és el que un pot fer i el que no pot fer. Si pensem que una persona es jubila a la seva professió, si pensem que un futbolista als 30 anys, 35 anys, li diuen que és gran per jugar a futbol, no vol dir que no pugui jugar a futbol mai més. El que entenem és que no pot jugar a primera divisió, que no podrà ser titular de l'equip, però seguirà jugant els veterans. I segurament els que han jugat a futbol juguen tota la vida a futbol. Llavors, si tu has tingut una sexualitat que probablement amb la teva joventut ha sigut molt física, molt basada en l'ímpetu, en l'impuls, en el desig, això va vinculat també a una cosa que té a veure amb buscar parella, amb afiançar una relació amb la intimitat física. Però no l'acompanyes de tot l'altre, arribarà un moment que el físic et fallarà. I quan no puguis tenir aquests impulsos, no tinguis l'erecció que tens, si no t'has treballat els altres aspectes relacionats amb tot això que hem dit, d'aquest sexe més elaborat, més madur, amb més recursos, et trobaràs que no tindràs res. I no podrà jugar a primera divisió, però tampoc podrà jugar ni a segona, ni amb veterans, ni tan sols estar a la banqueta, m'entens?
Clar. Un dia s'acaba el sexe a les nostres vides? Hi ha algun dia que diem, s'ha acabat?
No, el sexe com a tal, no. És a dir, el sexe que seria aquesta passió per tenir un contacte, per tenir una relació íntima amb una altra persona, això no s'acaba, perquè a qui no li agrada que li agrafin la mà i que l'acompanyin, que li acaricin la mà? Això ho pots comprovar amb els nens, ho pots comprovar amb els animals, ho pots comprovar amb tothom. Una persona gran, per molt gran que sigui, que estigui en una residència, tu vas, li agafes la mà i li fas una carícia, a qui no li agrada això? I això és tendresa, això és amor, i per tant, relacionar-se d'aquesta manera no deixa de ser una forma d'expressió sexual. Que la podíem parlar fins i tot de sensualitat. És evident, la sensualitat és un aspecte que podríem dir que és aquell que correspon a tot això que és les carícies, les paraules, les carícies, sense que culminin amb una relació sexual ni de penetració ni d'un altre tipus. Però que la vida està plena de formes d'expressió d'amor i d'amor sensual, això no s'acaba mai. Clar. I pobret d'aquell que ho acabi, perquè la vida llavors ens perd molt interès.
És clar. És inevitable que l'enamorament i la passió decaiguin amb el pas dels anys?
Sí. És evident que la passió és com una flama i l'amor madur és com unes brases, no? Vull dir, té que quedar un escalfor, però no pots pretendre sempre. I això forma part, a vegades, d'una certa immaduresa amb alguns homes i fins i tot dones, no? Que diuen, home, és que ja no estem com abans, ja no ho fem cada dia. Home, és normal.
Normal.
Quan es comença, l'amant està desitjant trobar-se amb l'altre i compartir, però a mesura que et vas fent més temps, hi ha més convivència, doncs comença a tenir... tenen valor altres coses, que no vol dir que la intimitat i aquell moment de contacte físic no tingui que ser, però serà d'una altra manera. Però tindrà molt més pes un projecte de vida en comú, tindrà molt més, doncs, el millor compromís amb l'educació dels fills, o fins i tot, amb etapes més madures, doncs, aquestes manifestacions de tendresa. I fins i tot, jo m'atrevia a dir que el gran drama de la gent gran és doble. I són dos els problemes greus de la gent gran. Bé, podríem dir tres. Uh-huh. Un és la pèrdua d'intimitat. A vegades no pensem que la gent gran té dret a intimitat. Per exemple, jo recordo perfectament que els meus avis vivien a casa, amb els meus pares i amb mi. Però, esclar, pobra gent, tenien una dificultat perquè per trobar espais allà sempre estàvem els nets per allà al mig, tenia una habitació precària, l'habitació gran amb llit de matrimoni era dels meus pares. Ells tenien ja, per començar, llits separats, perquè no hi havia... En aquell moment no es pensava que els meus avis, potser algun dia els hi venia de gust baixar del llit i anar un al costat de l'altre. La intimitat. Una altra, la soledat. Escolta, molta gent gran no arriba en parella a l'edat aquesta de la vellesa. Ojalà. L'altre dia em va comunicar un amic meu, no sé si ens estarà escoltant, que se li va morir el pare i la mare amb diferència de 24 hores.
Déu-n'hi-do.
Tu imagina't la tristor que hauria tenir aquella persona que a les 24 hores va morir i no estava malalta. Però portaven casats 60 anys. És a dir, quan tu tens una parella de tants anys, el perdre aquesta companyia, perquè en aquests moments potser la gran sensualitat, la gran vida d'amor, és la companyia.
La companyia, sí.
És molt trist estar sol, eh? És molt trist estar sol. La soledat buscada és molt agradable. A tots ens agrada un dia estar en un lloc, tranquils.
Sí, un dia dedicar-te per tu.
Però perquè la busquem. Perquè, però si clar, tu la tens forçada perquè ets gran, i la gent gran no té fàcil trobar-se en una discoteca, en una xarxa social... Bueno, la vida està feta i orientada pel consum.
Clar.
I a partir d'una certa edat, aquella persona que no consumeix, no compta, la societat li estorba. Llavors, moltes vegades aquesta gent gran, el que estan és marginada, sola. Sí. Pels fills, per la família... Però mentre té la seva parella, sobreviu, però al moment en què es troba sol, la soledat l'invadeix, no té intimitat i no té soledat. He dit tres, he dit dos. La tercera és, lògicament, la salut.
Clar.
És propi que a mesura que ens fem grans tenim pèrdues de salut, sentim pitjor, ens movem pitjor. Llavors hem d'adaptar la nostra vida sexual a les nostres possibilitats. Però es pot fer. Es pot fer, hi ha posicions, hi ha formes de trobar-se. No tot està basat en una relació atlètica, que no la podrem tenir, no? Però podrem trobar formes d'expressió sexual per persones grans. I a mi m'agrada molt veure parelles grans que s'agafen de la mà, que es fan petons, que s'abracen, que ballen, que fan coses que són manifestacions d'amor i de sensualitat, i al millor la seva vida íntima, al millor no hi ha penetració, al millor no hi ha erecció, però hi ha carinyo, hi ha amor i hi ha tendresa.
Quina importància hi té, segons tu, la comunicació a la parella?
És bàsica. Quan es perd la comunicació, es comença a perdre tot. Els grans fracassos de les relacions venen, jo crec, per diverses coses, també. Un seria la falta de comunicació. Important. És molt important compartir el que penses, el que sents, tot allò que a tu t'agrada, compartir línies d'interès. No vol dir tenir que ser iguals. No funciona la gent que són iguals, perquè en el fons ens agrada allò que és diferent. El que sí que és important és que coincidim amb els valors, amb aquelles coses que són bàsiques perquè funcioni una parella. No? Això és el que passa en un país. No? Quan hi ha una coincidència de valors, tots els que tenim els mateixos valors, allà ens hi podem trobar. Però és molt important, també, que la gent ho comuniqui, perquè el creixement personal pot ser diferent. Cadascú surt cada dia i se'n va al carrer i es comunica amb diferents persones, té una confrontació de feina, de discussions, tal, polítiques, personals, amb altres persones que són el teu entorn laboral. Però quan arribes a casa, tot això ho has de compartir.
Clar.
No vol dir passar els problemes laborals, sinó compartir allò amb la que tu aquell dia, aquella experiència que t'ha fet canviar i t'ha fet evolucionar. Perquè si el creixement no es fa en comú, el que comencen és a separar-se els camins.
Clar.
I arriben parelles que quan arriba un moment, quan es donen compte, són dos estranys. Viuen a sota d'una casa i els dic, escolta, vostès són socis. Vostès tenen una empresa que es diu pues, tal, però vostès no són una parella. Vostès són socis. La Guàrdia Civil va junta i no són parella.
Sí, tant, sí, sí.
Perquè
sí, sí,
els seus interessos són uns altres, cadascú té la seva família, no?
Quins factors socioculturals intervenen?
Home, jo crec que molts. Jo crec que això ho hem d'ensenyar des de petits. Hem de fomentar que la gent jove tingui formació en aspectes que no es treballen ni als col·legis, ni es treballen a les universitats, i fins i tot diria, jo trobo a faltar una assignatura que es digués educació sexual a la Facultat de Medicina. No la hi ha. S'explica la sexualitat des d'un punt de vista orgànic. S'expliquen els genitals, s'explica la funció erèctil, s'explica l'ovulació, però no s'expliquen tots aquests factors que tenen que veure amb les relacions personals. Possiblement a les facultats de psicologia s'explica millor, però amb la medicina és massa organicista.
Clar.
Explica massa els problemes orgànics dels individus. És un diabètic? Home, possiblement els diabètics tenen problemes d'erecció. Ha tingut un infart? Pobret, no podrà prendre Viagra, etc. Però l'essència del que és la sexualitat, l'essència que això que estàvem dient, de com té que ser la persona per poder-se enriquir, per poder evolucionar, per poder créixer, i que aquesta sexualitat madura pugui persistir durant molt de temps, això no s'ensenya. Això s'ha d'ensenyar a casa. Com deia algun col·legi, deia, aquí los niños ven a aprender, educados han de venir de su casa. Però és el mateix. Hem d'educar amb valors, hem d'educar els nens a saber estimar, a saber valorar a l'altre, respectar-se. Jo trobo faltar moltes vegades a dins de les famílies, i si ja no ho dona la universitat i no ho dona la família, no sé qui ho ensenyarà.
Esclar, ja no hi ha més.
Evidentment.
La sexualitat ha de passar per unes transformacions que venen condicionades pels aspectes físics, de salut...
Sí, és el que deia abans, no? Vull dir, tota la vida va evolucionant, però és que entenem que no podem rendir igual a la feina, que no podem rendir igual a moltes coses de la vida. Anem perdent, no? Mira sí. Que d'això perdem en capacitat possiblement física, però hem de guanyar amb aspectes de tipus de creixement personal. Jo crec que si no li veig poques avantatges a fer-se gran, li veig poques avantatges, però potser una d'elles és la maduresa, l'expertesa, i començar a saber valorar altres coses que no tenen tant a veure amb lo físic. Igual que jo crec que les persones, a veure, s'enriqueixen en valors a mesura que van valorant coses que tenen a veure més amb el ser que amb el tenir. Llavors, no tens, però pots ser. Ets millor perquè ets més, no?
Clar. L'expressió afectiva no té data de caducitat i potser és el punt fort de la sexualitat.
Totalment d'acord. Si tu només ho bases tot en una relació física, jo quan veig alguns senyors que em diuen escolti'm, és que jo, si no tinc una erecció, ja no em val la pena viure. Dic, home, doncs es perd moltes coses de la vida. Vostè no ha sentit una sinfonia de Beethoven? Vostè no ha sentit una emoció veient un quadre? Vostè no ha anat a veure sortir el sol un dia o a posar-se el sol amb la seva dona, amb la seva parella? Vostè no ha anat a passejar i tenir el gust de que li dongui l'aire fresc del matí a la cara? Escolta, es poden trobar emocions amb tantes coses? Clar. Si no saps gaudir d'això, llavors tens una visió reduccionista no només del teu penis, sinó de la vida.
Estàs escoltant L'Hora Mèdica, amb Marc Rius. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43. Busca'ns al Facebook, L'Hora Mèdica.
Continuem a L'Hora Mèdica. Estem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Una persona que és vinculada, gran experiència, amb aquesta especialitat, reconegut tot el territori nacional i també internacional. Bé, doncs, l'activitat sexual té beneficis per la salut a totes les edats?
I tant.
Practicar el sexe és saludable?
És de lo més saludable que hi ha, perquè treballa en tots els sentits, és el que deia abans, no? Si tu fas una visió empobrida, reduccionista, i només fas el que nosaltres diem una sexualitat genitalitzada i tu t'ho bases amb el penis, la dona, amb la vulva, amb els pits. No, per favor, es té que treballar amb tot. La sexualitat té la sort que la podem expressar de moltes maneres. Clar. Havia un senyor que em deia fa una estona, les carícies són molt agradables. Escolti, la millor carícia és acariciar el cor, eh? És acariciar l'ànima. No només la pell, sinó tu que a l'altra persona li demostris que l'estimes, que la necessites, que la desitges. Jo li dic a vegades a la gent, miri, vostè se'n pot anar a treballar pel matí, si vol, i després a la nit, quan tornis, trobarà la senyora a casa, molt bé, o la parella a casa, i estareu els dos. Però quantes vegades al dia es comunica amb la seva parella? No la truquen tot el dia? Home, no, perquè estic ocupat, mal fet. Clar. Té que trucar-la. Dos o tres cops al dia, home, si es pot, no? Hi ha feines que potser no es pot. Però avui dia tots tenim un telèfon mòbil, no costa res enviar un missatge de WhatsApp a mig matí i dir, hola, carinyo, com estàs? Hola, guapo, hola, guapa, hola, amor, tinc ganes de veure't. Avui, quan arribi, et faré un petó que d'aquells que te'n recordaràs tota la vida. Home, estàs preparant el terreny, perquè la sexualitat s'ha de preparar, també. O sigui, no surt com la vida espontàniament, no. Les coses flueixen, però flueixen si es fan de forma natural, però també s'ha de posar interès. Sí. Jo li dic a la gent, escolti, vostè quant temps fa que no van a fer un sopar romàntic? Home, és que home, menjant calçots no s'estimula la sexualitat. No, eh? En tot cas, t'irrites la pròstata amb el romesco, que és molt bo, però que té algun component que provoca una irritació prostàtica. Però, en canvi, tu pots fer un sopar romàntic, a qui li agradi, un altre preferirà allò que hem dit, fer un passeig en bicicleta, un altre... Però has de fer coses perquè sorgeixi la situació, provocar la situació, i demostrar a l'altra persona durant tot el dia, en cada moment que puguis, que tens ganes de veure, que tens ganes de compartir, que tens ganes d'estar amb aquesta persona, perquè estàs creant el desig. Perquè si no hi ha desig, no hi ha res.
La sexualitat és com el menjar, que ja el sistema digestiu ja comença quan fas l'alimentació, quan penses... Sí, m'estàs fent un plat de macarrons...
Clar, tu penses en menjar i et venen ja, et ve salivera.
Sí.
Si jo començo ara a parlar i us començo a parlar de coses de menjar, comenceu tots dos a salivar i a tenir ganes. I llavors això és important, que també es venen les ganes. Perquè jo li dic a la gent, escolti, on estan les ganes de tenir sexe? Hi ha gent que ve, escolti, perdo les ganes. Dic, i on anirem a comprar les ganes?
Clar.
Diu, no, vostè no pot donar res. Dic, no, per tenir ganes no hi ha res.
Clar.
No hi ha res per tenir ganes. M'han dit que la testosterona... No, és al revés. Si vostè no té testosterona, possiblement no tindrà ganes. No tindrà ganes animals, perquè la testosterona és una hormona que provoca desig, provoca libido. Però si tu no en tens, la necessites. Però si en tens, aquí no la pots anar a comprar, perquè ja la tens.
Clar.
La libido, el desig, s'ha d'anar a buscar en un altre lloc. S'ha d'anar a buscar allò on li he dit jo. És, vostè quant temps fa que no li diu a la seva dona que l'estima? Home, ja ho sap que l'estimo.
Però
digui-li. Costa tant dir-li cada nit, li fa un petó abans d'anar a dormir, li fa un petó quan s'aixeca, sigui un o sigui l'altre. Quan està cuinant, va per l'orella i li diu, si és que es cuina la senyora, i si cuina ell, doncs que li digui ella, o cuineu junts, o feu junts coses que es poden fer. Amb tot es pot trobar un moment de... També li agrada a la parella que l'acompanyis a comprar al mercat o que baixis a fer coses. I l'amor es pot expressar a tants llocs, però s'ha de fer cada dia, cada hora, cada minut. Si ho abandones, perds la comunicació, perds la proximitat, perds l'interès, perds el desig i ho perds tot.
Anem a preguntar als nostres oients si li diuen a la seva parella si l'estimen o no. Poden trucar per explicar-nos-ho al 93409, o per fer alguna pregunta, 93409-2771 o al 93409-2772. Hi ha un espai per a la sexualitat en què està amb aquesta franja d'edat? Hi ha el seu espai per a la gent gran?
Sí, jo crec que està canviant el món, no? I, de fet, ens trobem, i ja s'hi troben els polítics, no? Ara es troben amb un dilema, que és que van preparar la jubilació pels 65 anys, clar. Això ho feien a l'època del meu pare es va jubilar als 65 i va morir als 70 anys. Vull dir, clar, 5 anyets, pues, pobre mà, però ara es troben que hi ha gent que es jubila als 65 i arriba als 95.
Clar.
Llavors, clar, 30 anys de vida no laboral amb una persona, tenim diners per aquestes persones, tenim espais per aquestes persones, llavors s'han anat inventant coses, que si els viatges de l'Inserso...
Sí.
Però no deixen de ser fórmules perquè els establiments hotelers puguin mantenir-se a l'hivern, perquè puguin mantenir les plantilles. No s'ha fet una veritable inversió amb les persones grans. Entre altres coses, perquè t'he dit que el que interessa a la societat de consum és el consum. I el que volen les empreses és que la gent gasti. Quan una persona gran no té diners, deixa d'interessar. I quan estàs fora del mercat laboral, comences a no tenir rellevància social. En el moment que no tens un càrrec, no tens un títol, no tens una ocupació, la societat et veu com un no-res.
Sí.
I això és molt trist, perquè hi ha molta gent gran que té capacitat per fer poesies, per escriure. No té que treballar. Ja ha treballat.
Clar,
faci altres coses.
Sí, clar.
Però el cap funciona. I ens fem espais per aquestes persones, que ja comença a haver-hi també clubs on es troba la gent a compartir,
sí,
doncs, aprendre anglès, aprendre
informàtica,
a ballar,
ara,
a fer informàtica, però això s'ha de fomentar.
Clar.
S'ha de fomentar i ho hem de fer perquè fent això mantenim despert el cap, mantenim despert el cos i mantenim desperta l'ànima. I hem dit que si no hi ha aquestes tres coses, l'home perd una gran part de la seva capacitat d'estimar, de relacionar-se i de comunicar-se.
Creus que les principals inquietuds de la gent gran són excessivament lligades, estan lligades al fet de tenir o no parella?
Bueno, és un factor molt important,
important.
No tenir parella. Quan la gent és jove, tots diuen, no em vull casar, no vull tenir parella, i al final acaben tenint parella. I les persones grans, jo crec que molts donarien el que fos per tenir parella. El que passa que també teníem que entendre que potser aquestes parelles madures, persones que ja han fet una forma de vida amb una altra persona, però aquesta persona va morir, la viudetat, potser podia ser diferent. Però hauríem de fer formes de trobar-se. Jo crec que les residències de persones grans són horribles, horribles. Jo les tancaria totes. Jo crec que és una cosa que no funciona. És un sistema que no funciona. És un lloc on porten la gent abans de morir-se. Ho lamento, perquè algú ho està sentint.
Sí, no, home.
Però vull dir, jo crec que això no és el que hauríem de buscar. Hauríem de buscar llocs justament on les persones grans se sentissin còmodes, estiguessin creatives, seguissin sent útils. Poden fer moltes coses, des d'acompanyar persones uns als altres. Per què no es posen en contacte persones grans que viuen soles? A les ciutats cada cop hi ha més gent gran que viu sola.
Sí.
I aquestes persones grans estan buscant gent jove que els acompanyi, aquests amics de la gent gran. Però
sí,
si la millor companyia és una persona de la seva edat que puguin compartir.
És qui t'entendrà millor, clar.
Ah, clar. I que possiblement es podrien fer coses, podrien fer-se activitats. Això serà un treball, jo crec, amb els propers anys. Jo crec que faria falta que aquí s'hi treballin els polítics, perquè això té que sortir d'iniciatives d'aquest tipus. Perquè és que han de posar recursos, eh? Aquestes coses, de manera natural, no surten.
Avui estem parlant de sexe, estem parlant de tendresa, i qui millor que en Lluís Llach, que ens interpreta una gran cançó, La tendresa. Escoltem-la.
Aquest camí que deixo enrere és llarg, però em vull lleuger del seu bagatge, que res no em valen tants atzars, ni els vells camins ni el blau del mar. Si dintre seu no sento com batega i batega el fràgil art de la... El teu amor ho espero tot i tant, que em faig un cant pel meu capvespre, estimo l'ànsia dels teus ulls, l'impudicar del teu cos, però amor t'estimo encara més i sempre, més i sempre, sabent esclau de la tendresa. Els batec de la tendresa que espera, la tendresa que exalta, la tendresa que ens cura quan fa por. Sovint no el sento meu i sé els perquès d'una revolta. Misèria i guerra, fam i mort, feixisme i odi, ràbia i por. Rebuig un món que plora aquestes penes, tanta pena, però tot d'un cop ve la tendresa. exalta la tendresa que estima quan fa por la solitud. Però tot un cop ve la... La tendresa que exalta la tendresa que estima quan fa por la solitud. Ai, si no fos per la tendresa.
L'Hora Mèdica, un programa patrocinat per TIM 2000. TIM 2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
L'Hora Mèdica, amb Teresa Josep i Marc Rius. Un programa patrocinat per TIM 2000.
Continuem a l'Hora Mèdica. Estem parlant amb el doctor Eduard Ruiz Castanyer, que és director del Servei d'Andrologia de la Fundació Puigverd. Recordem els telèfons per si volen fer qualsevol trucada i explicar-nos si diuen t'estimo a la seva parella o tan sols doncs, volen fer alguna pregunta. El que vulguin és el 93409-2771, 93409-2772. Doctor, la manca de desig pot ser perquè ara el cervell ja no actua com a una influència neurobioquímica de l'enamorament?
Sí, bueno, la bioquímica de l'enamorament és una cosa molt interessant, que hem treballat molt i que, a més, és que és una cosa diferent. L'enamorament és un estat transitori, és un estat una mica així, ens diríem, especial, on la persona canvia gran part de les substàncies que vehiculen doncs, els temes que tenen que veure amb el desig, amb la felicitat, amb el reconeixement, i amb moltes coses, no? L'atracció física. Però el que passa és que, és el que dic, és una etapa que et dona la vida perquè vagis preparant-te per després. És a dir, l'enamorament és la flama que encén la foguera, però a vegades tu agafes, per exemple, un paper de diari i fa una flama molt forta, però s'apaga en seguida.
Sí.
En canvi, si tu aconsegueixes posar-hi unes branques de tipus d'olivera i tal, això ja aguanta una mica més. Però és un tronc, llavors això aguanta molt.
Aguanta molt. Això ja clar, em passa a mi quan les guanyoles, quan faig la barbacoa, igual, igual. Doncs
pues això és el que tu has de saber. Què vols fer? Vols cremar un diari? És un moment de passar.
És un moment i prou, clar.
Val, això és un rapidín, que
sí,
diu, no?
Sí,
vinga,
sí.
Ens trobem i fem
una cosa ràpida.
I fem el sexo i tot això és sexe, eh?
Clar.
Ara, si tu vols anar a alguna cosa més, llavors això ja tens que posar-hi branques i tens que posar-hi... I tens que posar un tronc. I posar un tronc, els troncs no es fan en dos dies. Els troncs són gruixuts, tenen anys en fer-se, i això és el que tens que anar treballant, sobretot perquè la vida va evolucionant i anirà canviant i té que quedar tot això que segueix a l'enamorament, que és l'encesa, és la passió, que després dona a l'altre. Jo voldria dir una cosa,
sí.
Perquè home, és evident que estem parlant molt d'aspectes emotius, emocionants. També vull dir que jo sóc metge, em dedico a la part física. Jo també treballo molt amb persones que tenen malalties, que fan que després no puguin tenir una relació sexual satisfactòria físicament, perquè no tot està basat només en fer caries i petons. Si tu també pots tenir una erecció bona, la dona pot tenir una bona lubricació i poden gaudir d'un bon sexe físic, també és estupendo, això. Vull dir, no estic en contra de l'altre. I és evident que un home, doncs, en aquest cas, que és el que jo em dedico, bàsicament, als temes de sexualitat masculina, home, pues s'ha de cuidar. No pots tampoc fumar el que vulguis, no pots no fer exercici, no pots deixar-te el colesterol o tenir una obesitat no controlada. Hi ha moltíssimes coses que influeixen, eh? Medicacions. Avui dia, per exemple, molta gent es pren per dormir productes que tenen un efecte nociu sobre la capacitat de la reproducció i de la sexualitat. Per dir que les dues coses són importants. El que passa que nosaltres, encara des d'un punt de vista acadèmic, sí que parlem d'orgànic i psicològic, a l'hora de veritat, l'organisme no funciona així. La visió dicotòmica és una visió que serveix per explicar les coses. Però nosaltres tenim un concepte més global i nosaltres som una sola persona que pateix lo físic i lo sentimental, lo físic i lo psicològic al mateix moment. Clar. Jo dic a un senyor, si vostè li agafa el dit i amb un martell li pego un cop, home, li faig mal al dit, però li fa mal a vostè completament. Vostè està en una situació incòmoda, encara que el que li fa mal és el dit, però vostè està patint.
Esclar.
Pateix tot.
Tot el cos.
Això és igual. El penis no viu suelto, el penis no és un individu...
És una part del cos.
És una part del cos i que va unida a tot allò que nosaltres hem fet. Si ens cuidem, cuidem el nostre cor, cuidem el nostre cervell, cuidem també el nostre penis i la nostra sexualitat.
Clar. És cert que hi ha persones que no volen assumir que els anys passen i que anem perdent facultats en general, no només sexuals, sinó en general.
Els psicòlegs han tret una paraula que, a veure, heu sentit parlar, que és el síndrome Peter Pan, que ara s'està parlant molt, aquella persona que no es vol fer gran. I, a més, la societat fa paranys en aquest sentit, perquè intenten, doncs, que, bueno, no envellim, posem-nos a coses per semblar més joves i ens superem i passem a posant-se botox i a posant-se coses que jo no dic que estiguin malament, està molt bé l'aspecte, però cuidar, no basem tot en no semblar grans. Ens farem grans. Ningú mor a vell semblant jove. Ningú.
Clar,
ni aquests que es posen de tot tampoc ho aconsegueixen, però la vida irremediablement va avançant.
Sí,
la prova, jo sempre dic, escolti, vostè agafi els actors de Hollywood, que tenen molts diners, molts, i vostè miri com va morir Paul Newman, miri com està ara el Sylvester Stallone o com està el Schwarzenegger, i perdó, els hi penja tot.
Sí.
I aquests senyors tenen molts diners. I han estat al gimnàs moltes hores. Vol dir que no tot es pot fer amb diners ni es pot fer amb cirurgia. Llavors, hem d'aprendre a envellir d'una manera digna, home, quan més bé ens podem conservar, però
clar,
no només per un problema estètic, també per un problema de salut.
Clar,
o sigui, no, estar prim no és perquè quedi bé estar prim, sinó perquè és més sa que estar obès. Quan la gent a vegades els dic, escolti'm, el tema del pes, no? Dic, vostè baixi pel carrer i vostè si em porta persones de més de 80 anys obeses, jo no li cobro la visita. No en trobarà ni un, eh? Els que tenen més d'un cert pes a certa edat, tots moren abans d'un infart, d'un ictus, d'una embòlia...
Esclar.
En canvi, vostè veurà persones molt grans, però molt grans, eh? No de 80, de més de 90, però sempre estan primes.
Primes,
eh?
És veritat, sí.
No veuràs mai una àvia obesa, eh? Entre altres coses, perquè les àvies, això també volia dir-ho, són les que normalment cuiden els nets i transmeten els valors, allò que jo deia abans. És molt important aquesta cosa que abans teníem de que les persones grans es feien càrrec dels petits i també tenien els valors de la família. Perquè no vull ser carrincló, eh? Estic parlant des d'un punt de vista més emocional que no pas de tipus allò una mica fluix. És molt important que les persones grans transmetin els valors als petits. Perquè normalment a l'època en què la gent té fills és l'època de màxima exponencial i exponencialment treballant. És quan la gent està amb la seva vida laboral completa i no poden dedicar a vegades el temps, perquè avui dia també el mercat laboral és molt exigent.
No, clar,
però estan la figura dels avis, estan aquestes persones grans que també poden expressar l'amor, que poden tenir una vida de parella estupenda, però al mateix temps poden educar els fills amb tot això, els nets, donant-li aquests valors que d'alguna forma transmeten això que hi havia a la societat. I que moltes vegades avui això substitueix per una guarderia.
Clar.
No tinc res contra les guarderies, no tinc res contra les...
els geriàtrics,
tampoc. Contra els geriàtrics, però tot això hauríem de revisar-ho molt bé. Eh?
Donem pas a una trucada. Jaume de Cornellà, la bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'escolta el doctor.
No, bueno, jo vinc sol, perquè jo tinc alguna de discapacitat i, bueno, com deien aquí, que jo no ho he buscat, que vinc sol perquè els meus pares són nada i mi germana pues, està a un altre lloc, no? I, bueno, visco amb un noi a mitges que també té discapacitat però viu en una residència i llavors ve uns dies a la setmana, no?
Sí.
I després allò de la gent gran, doncs jo vaig a fer manualitats i sempre sóc l'únic, no? Perquè les... sempre són dones, no? I bueno, no m'agrada perquè els homes estaven ja jugant a cartes i tot això, i això no em mata tant, no?
I vol preguntar?
Eh?
Vol preguntar?
No, bueno, pues...
Jo crec, Jaume, jo crec que fas molt bé amb això, amb tenir una activitat del tipus que sigui, no importa que siguin homes o dones, millor per vostè si tots són dones, no?
Però m'he deixat una altra cosa, que és bastant important, que n'hi ha un programa a Cornellà de la Creu Roja.
Ah, molt bé.
I allà, no és com el Casal, que vas allà i ja està, no? Avui, ara me'n recordo com se diu, però que es fan tots aquells dibuixos que és com una rodona o alguna cosa així, semblant.
Mandales.
Sí, mandales. Sí. I la noia es pregunta com esteu, perquè n'hi ha millor gent que està psicològicament no està bé, i perquè quan acabin pues, estiguin millor, no?
Clar.
I un altre dia farem el bingo, i el bingo no és jugar bingo, és jugar al bingo, però després n'hi ha millor una mantequilla que no et va bé de ser gran...
El més important d'això, Jaume, per lo que entenc, és que et socialitzen, no? Vull dir, la importància és el que dèiem abans, que no et trobis sol, sí. Que no visquis amb soledat. No, que visquis sol no seria un problema. Vull dir, hi ha molta gent que opta per viure sola. Però té que ser una decisió personal, si es pot. Evidentment, hi ha persones que per circumstàncies pues, s'hi troben, perquè han enviudat, o els fills viuen en un altre lloc, o no s'hi poden fer càrrec. Però, sobretot, que tu socialitzis la teva vida,
no,
que tinguis relacions amb persones.
I també m'agostava... és més tímid, el que sigui. Pues...
Bueno, però també hi ha persones tímides. Vull dir, escolta, al món hi ha espai per tothom, m'entens? Sí. Tothom troba gent que poden ser com ell, o al revés, tu millor trobes una persona que no és tímida i aquesta persona es troba a gust amb tu, pues, perquè com ella no és tímida, pot parlar més. Perquè dos que no són tímids no s'escolten a vegades,
m'entens? Vull dir, que no... Pues,
molt bé.
És com companyia, perquè és com... Bueno, té...
Clar.
És com parella, però és com companyia més que res.
Molt bé, Jaume, gràcies. Bueno. Gràcies per trucar-nos i per escoltar-nos.
Sí, que vagi bé.
Molt bé, gràcies igualment.
Bona tarda.
Doctor, de quina manera es viu la sexualitat a la tercera edat?
Bueno, jo crec que el terme... L'altre dia llegia un article que deia que s'hauria de buscar ja un altre terme de la tercera edat, perquè ara ja hi hauria una quarta edat, i per tant ja...
Ah, sí, és veritat.
Llavors és allò que dèiem abans,
té
no?
Raó,
si la tercera... Raó, sí. No podem dir que hi ha una primera, una segona, una tercera que dura del 65 fins al 100, perquè llavors això quasi són dues generacions o tres, no? Per tant, jo crec que el terme aquest, que té un punt pejoratiu, el de tercera edat, o... està bé, entenc la pregunta perfectament. Quan una persona comencem a considerar que comença a haver-hi un descens amb aquestes capacitats de tot tipus, intel·lectual, cognitiva, etc, que tard o d'hora ens arriba a tots, si no morim, situem-la on vulguem. Una mica amb això que ha fet ara en Jaume, no? Que trucava i deia, escolta'm, jo tinc una certa discapacitat. Bueno, però és igual. Amb la teva capacitat, la que puguis, tens que trobar persones que amb les que tu puguis conviure, puguis conversar, puguis estar... Hem de procurar trobar aquests espais reals, però que la persona mantingui la dignitat com a persona. I jo crec que aquí hi ha un problema amb que aquesta societat, d'una manera o una altra, margina en aquestes persones ja, i sobretot a mesura que van siguent més anys es va marginant més. I hi ha una etapa amb la qual diríem una tercera edat, tercera A, no? Amb la qual encara poden estar i es belluguen sols i tenen certa autonomia personal. I hi ha una tercera B, en aquella en què ja aquestes persones comencen a molestar. Però aquest molestar social no sempre es correspon amb el que aquesta persona no voldria encara mantenir una certa autonomia de vida, de capacitat de relació, i això no està ben treballat. Segurament s'han fet lleis de dependència amb aquests moments, amb tots els problemes econòmics que hi ha, però també tindrem que tenir la consciència social de que aquests que avui dia som joves algun dia no ho serem, i que ens agradaria ens tractessin millor com estem tractant nosaltres aquestes persones de la quarta edat o tercera B, no?
Són veritat aquests mites de la sexualitat que corren entorn al voltant d'aquesta etapa vital?
Mites... Bueno, no sé, hi ha moltes coses, no?
Sí,
A què et refereixes? Perquè no sé ben
bé... Els mites de la sexualitat a aquestes edats de la persona gran, que si ja no el practiquen sexe, que ja, si ja no...
Bueno, sí, la veritat és que... De fet, n'hi ha poques estadístiques. És una de les temes que realment passa fins i tot en medicina, no? Quan es fan estudis d'assajos clínics per medicaments, normalment es treballa entre els 18 i els 65 anys. I allà sembla com si ja s'acaba. I llavors, que a partir de 65, què passa? Que no hi ha interès en el que li passa a la gent? No hi ha veritables enquestes, no hi ha enquestes de l'activitat sexual de la gent gran? N'hi ha poques, però n'hi ha poques. Falta... és una part a la que hi hauria d'haver una dedicació... Fixa't, en medicina n'hi ha un grup de gent que es dedica a el que es diuen enfermedades rares.
Sí.
No? I hi ha uns medicaments i està obligat per llei a que es destinin uns diners a recerca de malalties rares.
Sí.
Per què? Perquè com són rares, si no hi hagués obligació de dedicar, si no s'hi dedicaria,
no dedicaria ningú.
Perquè la indústria farmacèutica...
Pocs,
clar, què li interessa? Allò que toca molta gent.
No poden fabricar medicaments per 20 o 30... Doncs
pues jo diria això mateix. No? Diria, obligatòriament, socialment, mèdicament, ens hem de dedicar a treballar amb la sexualitat, amb les necessitats de la gent gran, però d'una manera no paternalista, no... Jo, a mi no m'agrada quan veig que amb una persona li diu, oiga, abuelo, oiga... No, escolti'm, serà abuelo de su nieto, però no és su abuelo, no li digui abuelo. Digue-li Toni, digue-li Marc, digue-li Eduard, no li diguis abuelo, perquè té un sentit pejoratiu, el yayo, el abuelo...
Sí,
és una persona que té tota la seva total, encara, dignitat com persona. I salvo que aquesta persona hagi perdut allò que ens distingeix de ser persones, que seria el perdre el coneixement, l'estar en estat vegetatiu, mentrestant, tenim que mantenir tots el respecte cap a aquestes persones. Sí. I averiguar què és el que volen i què és el que necessiten. I la sexualitat és necessària. Que no serà físicament amb allò que estàvem dient, no serà per prendre Viagra, no, però té que tenir intimitat, té que tenir dret... Escolta, el tenen els presos. Dret a un vis-a-vis,
sí,
no?
Sí, tant, sí, sí.
Pues llavors, per què una persona gran li hem de negar allò que li donaríem a una persona que li hem privat la llibertat?
Recordem, 93-409-2771, 93-409-2772. Quines són les problemàtiques més comuns a la causa de l'edat?
Sí, els problemes més habituals són de tipus circulatori i de tipus neurològic. Circulatori perquè, clar, la sang no arriba igual, no? Tots sabem que el sistema vascular va envellint, les artèries van fent més dures, no arriba la sang igual, no arriben els peus, no arriba a les mans, no arriba al cervell i no arriba al penis.
Clar.
Això és habitual. I això és una pèrdua que l'hem d'assumir com a fisiològic. Això passa, que es pot enrederir, sí, amb medicaments que poden permetre arribar més lluny. Depèn de la gravetat del cas i depèn de que ho pugui prendre, perquè normalment... quan ens fem grans no només tenim una malaltia, en tenim més d'una. O sigui, comença a haver-hi les morbilitats. I normalment la gent va començant a prendre una pastilla, després dos, i quan tens 70 anys... N'estàs prenent 4 o 5. La simvastatina pel temes de les, del colesterol, les de la tensió, la de dormir, la de la pròstata... Sí. I clar, totes van tenint els seus efectes secundaris. Sí, millor una cosa, però t'empitjoren altres. Llavors hem de tenir una valoració... torno a dir, no paternalista, no proteccionista d'aquesta persona, sinó valorar-la com un ser que té tot el dret, tota la dignitat a ser valorada, a ser escoltada, i aquests termes viejo verde, aquests temes sí. pejoratius, no? Un senyor, per què no pot, senyor, un senyor de 80 anys tenir ganes de tenir relacions sexuals? I per què no pot manifestar-ho amb el seu metge? No hem de dir, home, on va vostè amb aquesta data? Escolta, si ho demana, és que ell té interès de saber-ho. I l'hem de tractar igual que el tractaríem si tenia 40 o si en tenia 30. És un altre moment, i el metge sí que li ha d'explicar el moment que viu, però el té que escoltar i li té que donar resposta en aquesta pregunta, que seria probablement més freqüent del que pensem.
I pel que hem vist, i vist des d'una persona que està a la Fundació Puigverd, que és com tu, doctor Duart, hi ha bons tractaments, no?
Per sí, persones que... jo diria que això... Tornem abans. No s'acaba. N'hi ha un tractament per cada persona, per cada edat. Jo sóc el primer que dic, escolti'm, no perdem el cap. Tampoc faci això, no posi en risc la seva vida, la seva salut. Té que fer el que pugui fer per la seva edat. Vostè no pot anar a fer un partit de futbol amb el Barça. Bueno, amb el Barça sí, perquè està fatal, eh?
Sí, ara,
però
bueno,
però ahir hagués pogut jugar qualsevol.
Sí, aquí, sí, sí, eh? Sí.
Però amb condicions normals, vostè, per l'edat que té unes limitacions, podrà arribar fins on pugui arribar. I també li dic, home, treballi altres coses. No ho centri tot amb l'erecció, amb voler tenir una performance com tenia abans, però pot fer moltes altres coses. I té que trobar persones que també estan buscant això. Tampoc estan buscant una penetració i tal. Segur segurament una senyora de 75-80 anys
tampoc
no busca
això. Clar.
Igual busca una companyia per anar d'excursió, per anar, jo què sé, si és d'una penya sardanística o si li agrada anar a sentir òpera o el que sigui. Depèn de, pues, de lo cultivada i del nivell intel·lectual o social que pugui tenir, no?
Ja hem vist que, pel que has dit abans, hi ha medicaments, amb els canvis fisiològics de l'edat, l'activitat sexual pot veure's condicionada per l'administració del desig degut a la ingesta d'alguns medicaments. El dolor i preocupació per altres malalties, també, no?
Sí. Sí, a veure, el que fem els metges, això ho sap tothom, no? Els metges arreglem una cosa i n'espatllem una altra, perquè els medicaments no són innocus.
Esclar.
S'han de prendre, i molts, tot i sabent que tenen efectes secundaris, s'han de prendre. Uh-huh. Però, d'alguna manera, hem de tenir en compte que jo he sentit alguns companys, bueno, prengui això i escolti, això té un problema sobre l'eiaculació o sobre... Sí, bueno, però no passa res. Com vostè ja té 70 anys, no, escolti, tinc 70 anys, però no... Vull dir, si li pregunto perquè m'interessa, què li donaria a un de 40? No, doncs, però a mi em doni una altra cosa. Sí, o tingui-ho en compte. O millor prefereixo aixecar-me a orinar dues vegades que no poder tenir una activitat sexual o no vull perdre l'eiaculació amb el meu orgasme. És a dir, hauríem de ser, torno a dir, molt poc proteccionistes, en aquest sentit. Hauríem d'escoltar el que l'altre manifesta, i el que li interessa i el que li importa. I no passar-ho pel nostre mirall de pensar que com nosaltres ho veiem així, no, tenim prejudicis cap a la gent gran, en tenim molts. I a la gent gran la tenim tendència a aparcar, i que no molestin, sí, i que estiguin allà, i que no facin nosa. I llavors, quan una persona gran et ve demanant una cosa, una assistència, se li ha de donar, dins del que sigui lògic i normal.
Esclar.
Però mantenint sempre aquesta dignitat cap a la persona que t'està preguntant per un tema que a ella li preocupa.
Qui té més problemes en aquest sentit, l'home o la dona?
Bueno, són diferents. Curiosament, els homes vivim menys, i això ho sap tothom, en tots els estudis demogràfics hi ha una diferència no despreciable, de 4 a 5 anys, eh? Però els homes que arriben a edats grans estan millor que les dones que arriben a edats grans. Perquè també hi ha una selecció natural. Només arriben aquells que estan bé. És a dir, els altres queden pel camí. Això és com el tema de la gent que ve en patera, no? Els que venen en patera venen els millors.
Els millors, esclar.
Els que estan malalts no venen, eh?
Clar, ja es queden.
Venen els forts, venen els que són valents, venen els que són emprenedors. I aquí passa el mateix. Quan nosaltres trobem una persona, un home que ha arribat a una certa edat, aquest home té possibilitats, més possibilitats de viure i allarga la seva vida, inclusive a vegades per xifres de les d'esperança de vida d'homes i de dones.
És clar. Tal com veiem avui la sexualitat a la tercera edat, l'edat de les persones grans, no només continua, sinó que també resulta necessària, satisfactòria i avantatjosa, no?
I tant. La sexualitat té molts beneficis. Té beneficis amb l'autoestima, té beneficis perquè et socialitza, et comunica, et dona possibilitat de conèixer i d'aprofundir en relacions íntimes amb una altra persona. Què més íntim que compartir amb una persona un espai despullat i veient-te i acariciant-te i parlant-te i dient-te coses i fent-te petons? A quina edat una persona no pot fer petons? No existeix, això.
Esclar.
La meva àvia em feia petons i estava encantada quan li feien petons i tenia 90 anys. Aquests petons no eren de sensualitat, però evidentment li donaven vida. I si aquests petons els podia fer amb la seva parella, molta més vida.
Molt bé, doncs ens queda un minut, si vols donar algun consell. Que
bueno, jo, primer dir que he estat encantat, com sempre, d'estar aquí, Marc, que fas un programa molt interessant.
Gràcies.
Que és de gran ajuda, jo crec, des del punt de vista mèdic, des del punt de vista social, i crec que aquest és un tema de màxim interès. Té interès mèdic, té interès social i té interès de vida. I la gent que no s'amoïni, que hi ha persones molt sensibles cap a aquests temes i que lluitem i lluitarem perquè la vida de les persones grans sigui sempre millor.
Molt bé, doncs, Eduard, moltes gràcies per haver vingut avui aquí amb nosaltres i també gràcies a la Fundació Puigverd. Gràcies. Fins aquí l'Hora Mèdica. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimecres a les 5 de la tarda. Nosaltres ja estem preparant nous temes per al proper programa que els puguin interessar a tots. Que tinguin una setmana plena de salut. Adéu-siau.
Esteu escoltant L'Hora Mèdica, amb Teresa Joseph i Marc Rius. Tim 2.
2000, consultoria d'empresa especialitzada en el sector farmacèutic d'abast nacional i internacional. Oferim serveis de selecció de personal per totes les posicions, headhunting i formació en habilitats i competències dins del sector laboral. El nostre objectiu és el desenvolupament i creixement del talent amb un enfoc actual orientat als resultats i a l'eficiència en la gestió. També estem especialitzats en xarxes de lloguer. Som a Barcelona, al carrer València 404, quart primera. TIM 2000, 93 237 31 85 i 93 415 48 43.
Cada dijous a les 10 del vespre a Ràdio Estel, els madridistes de Catalunya. El programa dels seguidors i penyistes del Real Madrid al nostre país. Dirigeix i presenta José Luis Pizarro de Real Madrid Televisión. Produeix Eloy Lecina. Cada dijous a les 10 del vespre, l'afició merengue té la seva cita amb la informació de les 130 penyes del Real Madrid a Catalunya. Els madridistes de Catalunya, els dijous a Ràdio Estel.